11 i 18 del matí. Seguim amb el Sant Cugat a fons matins en xarxa i parlem, com és habitual a aquestes hores, de cinema. Avui amb el nostre comentarista de capçalera, Àngel Comas. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia,
senyor. I ben tornat un dia més aquí al programa.
Molt bé, gràcies.
Alba Tirador, molt bon dia de nou.
Molt bon dia de nou.
Avui parlarem d'una pel·lícula que teníem ganes de parlar-ne sobre ella, de les Buyers Club, la pel·lícula, una de les triomfadores dels Oscars d'aquest any, almenys pel que fa a la part interpretativa.
Sí.
Per suposat. Però abans, estrenes, això que no ens ho treguin mai. Alba, què tenim aquesta setmana?
Doncs tenim dues estrenes, totes dues s'estrenen tant a Yelmo com als Cinesa, i una, Sergio, jo sé que a tu et fa molta il·lusió.
Ja ho pots ben dir.
Si et sembla, diguem que són Non-Stop, i l'altra és el Gran Hotel Budapest. Comencem amb aquesta última, escoltant el seu tràiler.
¿Por qué motivo quieres ser botones?
¿Quién no querría serlo en el Gran Budapest, señor?
Y así empezó mi vida. Aprendí de auxiliar de botones bajo las estrictas órdenes de Monsieur Gustave H. Muchos de los huéspedes más apreciados y distinguidos del hotel acudían gracias a él.
Le quiero.
Y yo a usted. En el catre era pura dinamita.
Tenía 84 años.
No ha sido la mayor. También fue cuando conocí a Agatha. Es encantadora, encantadora.
¿Está ligando contigo?
Sí.
Apruebo esta unión. Me convertí en su discípulo. Él debía ser mi consejero y tutor.
La policía está aquí.
Diles que bajo enseguida. Ha sido un asesinato.
En Gustave és un legendari conserge d'un famós hotel europeu d'entreguerres i fa amistat amb en Zero Mustafa, un jove treballador al que converteix en el seu prodigi. La història tracta sobre el robatori i també la recuperació d'una pintura renaixentista d'un valor incalculable i sobre la batalla que enfronta els membres d'una família per una immensa fortuna. Com a taló de fons tenim els alçaments que van enfrontar Europa durant la primera meitat del segle XX.
No l'he vist, però en principi a mi m'atrau bastant, perquè és una pel·lícula que té un repartiment bastant notable i el seu director, sembla que és el Wes Anderson.
Sí, senyor.
Poc, sí, sí. Aquest home sempre, no és que m'agradi del tot, però sempre es caracteritza perquè vol fer un cinema diferent. I a més el llançament de la pel·lícula ha sigut molt original.
Sí, sí, sí. És increïble, a nivell de màrqueting ja
sí,
fa molt
nivell,
de temps
que... De marque...
Què han fet a nivell de màrqueting? Això se m'escapa.
No, però ha sigut un llançament que, si veieu encara sembla que hi ha el tràiler per televisió, sí. Si no m'equivoco, la manera com enfoquen tota aquesta cosa, tants intèrprets i tot això. I, per exemple, no sé, el passe de premsa aquí a Barcelona, aquí no, a Barcelona, es va fer la setmana passada i es va fer en els cinemes Balmes, aquells nous cinemes... que era un passe de premsa en públic. És a dir, que coincidia públic i la premsa, no era un passe de premsa reservat.
Escolta, Àngel, d'això ens has d'avisar a nosaltres. Possiblement ens hi sumarem.
Una pel·lícula, com dèiem, un repartiment de luxe, deixa'm que ho digui, perquè en aquesta casa és veritat, tenim el Ralph Fiennes, hi ha el Bill Murray, el Jude Law, el William Dafoe, la Tilda Swinton, Harvey Keitel, Edward Norton, Jeff Goldblum, l'Adrien Brody, Owen Wilson, el Jason Schwartzman, vaja, que n'hi ha moltíssims i a més amb aquest rotllo que té el Wes Anderson, que són divertides les seves pel·lícules.
Sí, són divertides. No, el que passa és que quan hi ha tanta gent en un repartiment, també et planteges, a dir, aviam, quants segons sortirà cada persona? O tindrà un paper protagonista? I aleshores això queda limitat a una desfilada d'estrelles,
mica...
en aquest cas bastant grans tots,
sí,
bastant passades. Oi?
Salvat les distàncies una mica el que ha passat Torrente, que és una pel·lícula on van sortint personatges famosos constantment, salvant les distàncies.
Sisplau, Sergio, no comparis aquests actors amb els que surten a Torrente.
No, però jo trobo que tenen similitud molt.
Perquè és un sacrilegi.
Hi ha una similitud Torrente...
molt... No, però hi ha una similitud molt clara, i és que aquests actors hi apareixen no potser per la pasta que s'enduen, sinó per amiguisme amb el director, i és el que ha passat a Torrente.
Però ells tenen mèrits per ser grans actors, els que apareixen a Torrente, no sé quins
són els
seus mèrits.
No comparo la seva trajectòria, això no ho poso...
No, ni molt menys. És aquesta fórmula d'aquest star, de l'artista invitat, que va sortir de la televisió, això sempre té el cert atractiu pel públic.
I tant.
Evidentment que si surt, o sortia el Toni Leblanc a Torrente fent un paper de res, perquè ell tenia més importància, però surt una persona que passa per la davant de la càmera, després què? Has vist aquell que ha envellit o no? Però... Ja. Ara, la pel·lícula té bona pinta per mi.
Jo també la miraré aquesta, seguríssim. Alba, següent pel·lícula.
Doncs l'altra és Non-Stop. Escoltem el tràiler.
Odio volar. Las colas, las aglomeraciones, los retrasos.
A mí siempre me ha gustado. 6 horas, tu asiento, nadie te molesta.
Señoras y señores, bienvenidos al vuelo sin escalas Nueva York-Londres.
¿Vuela a menudo?
Continuamente, la verdad.
Oh,
Bill Marx és un veterà agent del servei aeri dels Marshall i es sent força cremat tant del món com també de la seva professió. No entén la seva feina com un deure per salvar vides, sinó com una rutinària feina d'oficina sobre un avió. Malgrat això, un dia, un viatge transatlàntic de Nova York a Londres rep una sèrie de misteriosos missatges de text en els que se li demana que insti el govern a fer una transferència de 150 milions de dòlars en un compte secret. Si no, en el cas contrari, un passatger morirà cada 20 minuts. Es tracta del joc del gat i el ratolí, que es desenvolupa a 4.000 peus d'alçada i amb la vida de 200 persones pendent d'un fil.
No l'he vist, però el tema pot ser d'actualitat, no?
Sí. A mi el de l'avió m'ha fet patir la sensibilitat ara del tema de l'avió desaparegut.
A lo millor aquesta pel·lícula explica d'alguna manera què ha passat en aquell avió que ha desaparegut, no? Perquè a vegades el cinema especulant s'avança a la realitat.
La realitat supera la ficció a vegades, sí, sí. Perquè se podia fer una pel·lícula quan, si és que al final acabem sabent què ha passat amb aquest avió desaparegut.
No sé, en principi veig que el Liam Neeson ja s'ha deixat de punyetes i resulta que ja no fa papers tan transcendentals com ha fet a la seva carrera, no? I ara ja fa papers més de pel·lícules d'acció. I és curiós, no? Perquè l'home, quan està més gran, més gros, més fondon, tot això, aleshores per fer pel·lícules d'acció. Sí. I de fet 3 o 4 ja, i clar, l'home resulta. Perquè posa aquesta cara de... No crec que s'esforci molt des del punt de vista interpretatiu. Ara, des del punt de vista físic, déu-n'hi-do, no? No sé. És una variant més de la carrera dels actors, no?
A mi m'interessa bastant el director de la pel·li, que és català, per cert. És el Jaume Collet Serra, que va dirigir la Casa de Cera, la Casa de Cera, ara fa uns anyets.
Horrorosa.
Sí, la veritat és que sí.
També.
Déu-n'hi-do.
A mi tampoc m'agrada.
Déu-n'hi-do, Àngel.
Una que està una mica millor, Alba, aquesta sí que t'agradaria. Es diu La Huérfana. Te'n recordes aquesta?
Diria que no l'he vist.
Quina és l'altra?
La Huérfana estava molt bé.
Sí.
Aquella a mi em va agradar, almenys.
A mi el que m'agrada del Collet Serra és la seva història.
Quina home, és?
No, 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 home, que quan tenia... Bueno, no hi vaig... Estava aquí, li agradava molt el cinema quan tenia 18 anys perquè fa una motxilla i se'n va anar a Los Angeles.
Ah,
i aleshores allà va començar a treballar de tot el que li va sortir, des de fregar plats i tot el que li va sortir, estudiant al mateix temps a una escola de cinema. Aleshores es va convertir ràpidament en una figura dels esports publicitaris. Va fer quan tenia 21 anys o una cosa així, i aleshores doncs, dels esports de publicitaris al cinema i gairebé totes les pel·lícules són absolutament rendibles, és a dir, que són pel·lícules que guanyen diners a mandra.
Mira, la segona pel·lícula en què està ficat ara mateix és la versió de Carn i Ossos d'Akira, la pel·lícula aquella de
dibuixos
animats de manga. O sigui que sí, el no. Que toca converteix en or, això és no. Evident.
Jo no dic que sigui un gran artista, ni molt menys. Ara, que un català faci aquesta història i se'n vagi a Los Angeles i pugui triomfar d'aquesta manera amb el cinema comercial, xapó, no?
I tant, felicitats.
Sí.
Doncs tenim les dues escenes de la setmana, El Gran Hotel Budapest i Non-Stop. I avui analitzem Dallas Buyers Club.
Senyor Woodruff ha dado positivo de VIH. ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual?
¿Homo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis no son míos.
Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días.
Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen. Los necesito.
Esto no funciona así, señor Woodruff. ¿A dónde va?
Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos.
Esto es una proteína, nada tóxico.
No se puede
basada en la vida real de Ron Woodruff, un cowboy del rodeo texà, drogadicte i amant a les dones, que el 1966 li diagnostiquen el virus del SIDA, li pronostiquen un mes de vida. És aleshores quan comença a prendre AZT, l'únic medicament disponible en aquella època per lluitar contra aquesta terrible malaltia.
Any 86, 86. Em falla per 20 anyets.
Vols inventar?
El 66.
Escolta.
Ah, jo he dit 86.
Jo pensava que he dit 86.
Doncs bé,
però podrem recuperar-ho més tard per saber si és una... més de les meves fixes.
Tu i jo...
Tenim sintonia, Àngel, és el Sergio que va per un altre camí.
Funcioneu per telequinesi, eh?
Carai.
En fi, els dos heu vist aquesta pel·lícula? Jo no l'he vista.
Sí.
Sí, els dos, que us parli l'Alba, no? Primer.
No, home, no, només faltaria que hagués de dir alguna cosa.
Alba, a part de la pel·lícula, Alba?
A mi sí m'agrada la pel·lícula.
Em va agradar.
Sí. Però quan vaig sortir, pensant en els premis, aquestes coses que a tu no t'agraden, no sé si es mereix més l'Oscar el Matthew McConaughey o Leonardo DiCaprio per el Lobo de Wall Street.
Bé, però això és molt subjectiu, no?
Sí, no? Són papers molt diferents, però trobo que l'altre és portat molt més al seu extrem, però... tot i que ho fa molt bé Matthew McConaughey, però eh? I el Jared Leto també m'agrada molt.
Sí, clar, però que era el Donahue, jo crec que és més difícil perquè és un paper que té una evolució psicològica, una evolució, mentre que l'altre sempre és una sola peça. És a dir, no evolució.
Jo li veig evolució a Leonardo DiCaprio.
Ostres, jo trobo que és igual de malparit al principi que al final.
Bueno, sí, però hi ha molts altres que no hi ha.
No, però jo els papers es medeixo una miqueta amb això, no? És a dir, no m'agrada comparar-los, evidentment, però jo penso que si un actor li dones un paper que evoluciona d'un estat a un altre i hi ha un pas de temps i tot això, té més mèrit que un altre, perquè el problema del DiCaprio és el que hem dit, no? Sempre està en el mateix... la mateixa longitud d'ona.
L'expert és tu, Àngel. Jo
no, l'expert, això és una qüestió de gustos. No, però tampoc però es tracta de comparar, es tracta de dir que jo penso que estem d'acord que l'home ho fa perfectament.
Super
bé. No sé si l'has vist en versió original, no, clar.
No,
aquest és el problema. A vegades, jo potser comento algunes pel·lícules i estic una mica deformat, perquè jo
les,
les he vist totes en versió original. I clar, al millor la pel·lícula després... doncs no funciona, no? Per exemple, tens Her, si tu...
No, Her, horrorosa doblada.
Ho
comentàvem la setmana passada, per mi és dels pitjors doblatges que he vist últimament.
Ja n'hi ha molts, eh? No, però vull dir
que... em va sorprendre, o sigui, negativament, moltíssim, el doblatge.
És que la veu de la Scarlett Johansson, de la pel·lícula que fa... del sistema operatiu.
Sí, de Samantha.
De Samantha. Clar, és molt difícil de traslladar després aquí, encara que la dobladora, que no sé qui és, ho faci molt bé. És clar, llavors, jo comento pel·lícules a vegades i penso, carai, quan les vegin doblades serà la mateixa pel·lícula, no? Perquè no és
la mateixa pel·lícula.
No és la mateixa pel·lícula. I en aquest cas, clar, si tu veus aquest home interpretant aquest personatge que està ple de matisos, d'accents d'on viu, d'accents socials, com pot ser un doblatge en català
doncs
o en castellà?
No.
Llavors jo penso que la pel·lícula és excel·lent en el sentit de que la trata molt bé, de que fa molt bé aquesta biografia d'aquest home, que va posar una mica de manifest, una mica dic perquè no del tot, la qüestió de les indústries farmacèutiques dels Estats Units, perquè és el tema de sempre, no? Resulta que la gent està morint de sida i no deixen importar l'amfetamina, sembla que es diu, que és la medicina que si no es pot curar es pot aliviar. Ell va durar molts anys.
Sí, fins al 90 i pico. Sí, clar, sí.
Vol dir que la medicina va fer els seus efectes. I penso que, a part d'això, d'aquesta crítica, diguem, econòmica, social, que té la pel·lícula...
I que és totalment actual. Vull dir, a dia d'avui és totalment actual.
La
pel·lícula podia ser ara, potser amb una altra malaltia, no? Perquè el SIDA té un altre tractament i és idèntica.
Sí, jo a vegades m'he preguntat a vegades perquè alguns medicaments no es poden aconseguir igual a tots els països de la Unió Europea, per exemple, no? No sé, un parent meu va tenir una enfermedad i es va curar important medicaments de Suïssa, que aquí no existien. Llavors, clar, aquí el monopoli...
Canta les farmacèutiques.
Que sí.
Sí.
Llavors, la pel·lícula reflecteix molt bé l'estat d'ànim del protagonista, però també l'ambient en què es mou, perquè el personatge, per exemple, del Jared Leto és un representatiu d'uns moments en què també això de del canvi de la transsexualitat també no estava massa normalitzat als Estats Units. I penso que en aquest sentit està molt bé. És una pel·lícula dura, perquè crec que és dura, perquè veus que aquell home s'està destruint, però al mateix temps veus que té una esperança en què...
Sí, perquè ell no deixa de lluitar en cap moment.
Mai.
Ell, del moment que li diuen que té el virus i que morirà en 30 dies, li diu, no al·lucinis, que no hi ha res que a mi em matin 30 dies. I mira, realment no és així.
Perquè, clar, que li diguin a una persona que morirà en 30 dies i després duri, no sé, 10 anys o més...
Sí, 10 anys, just que em sembla que del 86 al 96, si no
m'equivoco. Això és molt fort, eh? Posa molt de manifest que estem en mans, a vegades, de gent gent sense cap tipus de sensibilitat ni, no. ni escrúpol.
El doctor ja demostra al llarg de tota la pel·lícula que la sensibilitat i els interessos pels seus pacients no estan en la primera posició de les seves prioritats.
Que no. Ho sabem, però quan s'ho posen de manifest sortir del cine, fotut.
Quin tipus de personatge és el que fa Matthew McConaughey? Vull dir, quin tipus de persona és, perquè no és un paio convencional.
No.
Bueno, ja més o menys ho ha definit amb l'argument.
Sí.
És un home que és homòfob.
Sí, totalment.
Drogadicte, té el sida i que lluita per poder vèncer l'enfermetat i de retruc fer diners, perquè en definitiva sí. No ho hem dit, però el Dallas Buyers Club és un club. És un club en el que la gent, per el fet de fer-se d'aquest club, pot comprar medicaments que no es venen als Estats Units. Seria una mica com els clubs de marihuana.
Sí, exacte.
Una mica que està il·legalitzada, però si fos un club pots consumir-la per ús propi. Això seria una mica més.
Estava mirant ara mentre parlàveu una mica la filmografia del Matthew McConaughey. I clar, com el tenim sempre classificat, aquest home.
Escolta, últimament fa unes coses magnífiques.
Sí. No, però és que jo m'he quedat ara al·lucinant amb les pel·lícules que fa, de debò, perquè la idea que tenim, quina és d'aquest home? Pel·lícules romàntiques, comèdies romàntiques.
Potser fa anys, sí, però ara no.
Bueno, ja no.
És que tampoc et dic que fa anys, perquè si revises la seva filmografia, té 4 o 5 pel·lícules que són comèdia romàntica, on feia de protagonista, però la resta, en general, són bastant serioses. Millors o pitjors. I serioses, entenent...
Però em sembla que ha fet 40 pel·lícules, no sé si m'ha equivocat.
Sí, sí, n'ha fet moltíssimes.
40 pel·lícules, la darrera, aquesta que veus tu, la darrera que va sortir, que és la de Los Lobos de...
El Lobo de Wall Street, fa molt bé, també.
Al principi fa un paper...
És increïble.
Sensacional.
Sí, senyor.
I surt només 5 minuts.
Sí, sí, sí. Te'n recordes del paper del Matthew McConaughey en aquella
pel·lícula?
Sí,
és el que queda més. A mi queda més ell que no el prota.
Mira, doncs, a moments, no? La cançó que ella canta, la gent surt del cine tots cantant la cançoneta del Matthew McConaughey. I dius, mira...
Jo recordo que aquest home, quan va començar al cinema, el van llançar com el successor de Paul Newman.
Ai, sí.
I deien que s'hi semblava al Paul Newman. Al principi, ara no semblen res.
No.
I menys en aquesta pel·lícula, en què ha perdut pes, porta bigot...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí,
quina angonieta.
Sí?
Tots dos, eh? Sí,
sí,
el moment
sí,
que s'aixeca la samarreta...
Sí, sí.
I el Matthew McConaughey és un tio alt.
Sí,
quan deu medir, però...
1,80 i tant, això.
És molt alt, i el veus superprimet... en els ossos, se li noten totes les costelles per la panxa i per l'esquena.
I quan va sortir era un guaperes, perquè
sí.
Jo no crec que s'hi semblés al Paul Newman, jo no ho crec, però el llançament era així. I ell limitava el Paul Newman al començament. O sigui, vull dir, limitava amb l'estil d'interpretació.
Sí.
Cosa que no tampoc és tan difícil, perquè va haver una generació no del... sí, del Paul Newman, que actuava com a l'actor d'estudio, no? És bastant fàcil dintre de tot, però ell limitava, encara que no fos de la generació.
Doncs mireu, una de les pel·lis primeres importants que va fer va ser Amistat amb Steven Spielberg, i apareixia ja de primeres.
Però devia ser de secundari, no?
Sí, sí, però hi sortia.
I va sobreviure Amistat, perquè Déu-n'hi-do.
Aquella pel·li no va deixar ningú amb el cap sobre l'espatlla. També apareixia a Conta, d'aquella del Robert Zemeckis d'extraterrestres, que a mi no em va agradar massa, però vaja. Després sí que té algunes d'aquestes comèdies romàntiques, però ja...
De boda en boda.
En els últims, sí, en els últims 10 anys ha aparegut a Sàhara, aquella que sortia amb la Penélope Cruz.
Bueno.
Una altra pitjor, eh?
Sí, no, aquella no.
Sí, no,
pobre home, eh?
Sí,
tampoc cal recordar lo per aquella pel·lícula.
No, mira, una altra que aquesta sí que estava bé, Tropic Thunder, que era del Ben Stiller, aquella era molt, molt divertida, aquella pel·lícula. Sí, home, de fet va tenir, home, que no el dic jo, que va estar molt bé, que era una pel·li molt, molt divertida, una ironia sobre la guerra del Vietnam, a mi em va semblar una gran pel·lícula. I també hi apareixia, això fa menys, fa 2 anys, a Paperboy, Magic Mike, també aquestes últimes dues, de les Valles Club i el Llop de Wall Street.
I és l'actor protagonista d'una sèrie que estan fent ara.
Sí, i això era el que volia dir, precisament. I com es diu la sèrie?
True Detective. Sí. Que fa un paper increïble.
Doncs mira...
També d'una mica trastornat filosòfic que ens esperen agafar-lo.
Jo penso que és un dels grans actors que tenim ara. Però n'hi ha molts de grans actors, realment. S'ha demostrat en els darrers Oscars que les interpretacions masculines i les femenines també eren la majoria excepcionals.
Sí.
Era molt difícil triar-ne una.
Era difícil, en aquest cas se l'ha endut ell.
Sí.
No sé que és que pensin allò, home, és que si no se l'endú ara, quan se l'endurà? No, jo crec que d'una
hora. Però tu creus que tota la gent que vota els Oscars pot arribar a posar-se d'acord amb una idea? Jo crec que això és va com va.
Seria divertit a la votació, eh? De...
Sapiguer-ho, eh? Però sí, sí, això sí. No t'ho diran mai, home. No, perquè no, igual el van votar tres o més.
Repassem la crítica d'aquesta pel·lícula de les Ballers Club. Anem a primer a la del Boyero, al diari El País. Diu, el trabajo del director tal vez solo merezca el aprobado, pero existe algo excepcional en esta película, algo que con su presencia mantiene el interés hacia la historia, y es la admirable interpretación de Matthew McConaughey y también la de Jared Leto. Sí, el que destaquem tots, al final, no? Sí. Mira, el Luis Martínez a El Mundo diu... Pese a la exhibición de su protagonista, traiciona su brillante presupuesto original en favor de la mediocridad impuesta por el ritual de los Oscars.
No entenc què vol dir.
Jo
no,
tampoc.
Brillant pressupost original. Això l'únic que em fa pensar, i no crec que estigui relacionat, és el tema de que se m'endú l'Òscar a millor maquillatge amb un pressupost de $200. Que això té molt de mèrit.
I eren 200
dòlars?
250 dòlars per maquillatge i perruqueria tenien i van guanyar l'Òscar a...
Tots els actors?
La pel·lícula.
Okay. Potser portaven de casa els maquilladors.
No ho sé, perquè ell se'l veu maquillat en molts moments, vull dir, quan sí, passa per la malaltia, però no crec que siguin...
Em sembla una exageració, no?
Ho van amortitzar molt bé o van rodar molt ràpid, vés a saber. Anem a la crítica internacional, on també ha agradat molt aquesta pel·lícula. El Peter de Bruges, el Variety, diu, McConaughey y Jared Leto ofrecen unas interpretaciones fantásticas en esta fascinante historia verídica, con la que sorprendentemente es fácil identificarse. La Claudia Puig, al USA Today, diu, a través de su detallada descripción del personaje principal y el excepcional trabajo de McConaughey, Dallas Buyers Club narra de manera convincente y sin sermonear. Això potser és el més complicat d'una pel·lícula d'aquestes característiques.
Sí, no
caure
no sermone, això,
a la moralina. No,
és veritat, això.
I una última, del Peter Travers, de Rolling Stone, diu, McConaughey s'assegura de que sintamos su tenacidad y sale triunfante. Su explosiva y certera interpretación define lo que hace grande a un actor, el ardiente compromiso con un personaje.
Però si heu fixat una cosa, que la majoria d'extractes d'aquestes crítiques parlen d'interpretacions i no parlen de la pel·lícula. És molt curiós, això és una manera de desviar, jo suposo que després la crítica ho diu, no? Per analitzar la pel·lícula, perquè si la pel·lícula les mirem només per interpretació, si no analitzem la pel·lícula, es quedem a mitges, no?
Exacte.
Però que igual la després no ho dic exactament perquè no les he llegit totes.
Ens quedem amb la interpretació dels dos protagonistes, però no és l'única cosa de la pel·lícula, oi?
Sí, no, és una bona pel·lícula i jo crec que amb un molt bon missatge que fa reflexionar.
Sí, doncs, jo trobo que sí. Això seria moralitzant, ja. A tu fa reflexionar una pel·lícula?
Home, espero. Si no em fan reflexionar, penso que puc...
No, reflexionar el dia el missatge. Perquè el missatge, això del missatge, és fumut, eh? Això, hi ha una tendència crítica, fa molt de temps, que la gent de crítics que anem contra el missatge.
Contra el missatge?
Contra el missatge.
Sí. Nosaltres pensem que els missatges...
Després cadascú l'entén com vol, no?
Sí, però si una pel·lícula es fa per un missatge, llavors queda supeditada al missatge. I llavors això és dolent com a obra d'art. Mm. És a dir, hi havia un productor de cinema, que era un clàssic d'aquests dels anys 30, 40, 50, no sé, que va dir que si un vol enviar un missatge, que vagi a Correus.
Home.
Mira, confés una cosa, Àngel, quan era adolescent jo...
No ets adolescent encara?
Bueno, potser sí.
La barba que portes tampoc és...
potser avui... sí que... No, potser sí, potser em queda una mica encara per arribar, però fa uns anys, Àngel, pensava del cinema jo. Dic, si no em fa pensar, no la vull veure, la pel·lícula.
Sí?
No, però vaig canviar d'opinió. Vaig canviar d'opinió al cap de pocs anys, de dir quina...
Ah, jo no.
Si la pel·li ja està bé...
Sí, però és que la cosa del missatge llavors es pot convertir en un sermó. Entens? I clar, això dels sermons, això, bueno, és igual, ara no és el temps d'analitzar-ho.
Però hi ha el criteri de l'espectador, no? Cadascú té el seu criteri per estar d'acord o no.
Però totes les pel·lícules tenen missatge. Que passa que a vegades està molt soterrat. Tu agafes una pel·lícula d'acció de l'Estalone, agafes Rocky...
I canvio de canal.
No. El Raúl em destaca Soldado Universal, eh? Jo també me la quedo, aquesta.
No, és que Soldado Universal també té missatge. Totes tenen missatge. La trilogia de Rocky, les tres primeres, però que va fer després no, en la primera, el Rocky, si no m'equivoco, perdia. Saps per què? Perquè en aquell moment als Estats Units es fomentava la cosa de que no tot era guanyar, no tot era cada primer. A la segona, el Rocky guanyava, perquè havia canviat la política. I a la tercera, si no m'equivoco, tornava perquè estava fomentant que els veterans i això també tenien lloc a la societat. I cada pel·lícula té un missatge i semblava que només fos una pel·lícula de boxa. Un altre dia, si vols, parlem.
Anem al cinema d'autor abans d'acabar aquesta setmana.
Pel·lícula sense missatge, tu.
Avui tenim Cautiva.
Que no té missatge.
No té missatge, no?
Home, sí que en té, en totes, però no és, no és la finalitat principal, perquè Cautiva és una pel·lícula feta per un dels pocs directors filipins que ha vingut aquí, que es diu Brillante.
Brillante Mendoza, es diu.
Imagina't.
Sí, sí, nom curiós.
I tracta d'un fet real, d'una dona, bueno, d'un grup de gent que els rapten i que demanen un rescat i es veu des de dins el que pateixen, el que és... Clar, és moralitzant la pel·lícula. Té missatge? No crec, perquè no es carrega amb la gent que els rapta, que els segresta, sinó que ho es posa tal com és, però no carrega les tintes. I això es veu en la posada d'imatges, que no carrega amb aquest aspecte moralitzant. Bon, altre dia parlarem del tema, si voleu.
Sí, no, ja parlarem un dia dels missatges de les pel·lícules, que trobo que és molt interessant. Recordeu, 3 sessions, a les 5 de la tarda, a 7:45 del vespre, i a les 10 de la nit, preu 4 euros a internet, 4,30 en taquilla, per gaudir del cinema d'autor que ens programa l'Àngel Comas. I Àngel, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, adolescent.
Adolescent, sí, no, home. Jo crec que em queda poc per sortir de l'adolescència. Poc a poc.
Ets un teenager.
Sí.
A tu me queda una mica Alba, els dos.
Escolta, a tu menys que a mi.
Vinga, fins ara.
Adéu.
I tant.